Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts al 2026, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, la primera d'aquest nou any, amb els tertulians aquí preparadíssims. Encetem a 12 de gener, però està ben encetat a 12 de gener. Héctor Amello, bon dia.
Hola, bon dia.
Toni Caules, bon dia.
Bon dia, els polítics comencen al febrer, eh?
Ah, és veritat. Montse de la Llave, bon dia.
No. Bon dia.
Ella discrepa d'això dels polítics.
Aquí tenim un polític, eh?
Jo, com aquell que diu, no n'he fet ni cas perquè
he
entès...
Exacte. Sí,
sí, sí, estem d'acord.
Ja sabeu que els municipals són diferents.
Sí, més que res, perquè nosaltres no parem.
Els municipals per festes treballen.
Exacte.
Josep Maria Bartolomé, bon dia.
Oh, bon dia.
No, és més, ens hem vist aquests dies de festa amb la Montse, que no pas després de Reis. La veritat és que
ha sigut un non-stop.
Que van arribar els Reis aquí a Vilafant, com a tots els municipis, i toca també...
Molt bé.
Molta feina aquests dies, sí, sí, però bueno, hem desconnectat una miqueta després, no? Que també està bé. A més, jo he viscut en primera persona les retencions provocades per les manifestacions dels pagesos, eh? De fet, ara venia aquest matí pensant en això i aquí a Vilafant doncs, ens passa l'autopista, he vist tots els camions parats.
Sí, porto uns quants dies,
sí,
eh?
Sí.
Aquest dematí encara estaven parats aquí, sí.
Sí, 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 aquí, bueno, he passat fa 20 minuts i estaven, hi havia camions parats.
Sí, sí.
Jo vaig tardar, el divendres vaig tardar per fer, jo anava per l'autopista, perquè és el més... El que passa que vam pecar de no fer-li cas al GPS, anàvem amb el GPS del mòbil, que se suposa que aquestes dades les té fresques, i ens volia fer passar per Olot. I no li vam fer cas. Vam dir, home, volem anar per l'autopista nosaltres, no? Que és més ràpid.
Sí,
no volíem
sí.
passar per Olot. Sí, sí. I l'última sortida era la de Vilademuls, i a Vilademuls ens van derivar un tros de Nacional, després, no sé per on vam passar. I vam acabar sortint aquí a la carretera de l'Escala, per Ventalló. Vam estar una hora i quart per arribar de Vilademuls a...
Sí, sí.
A la C31 aquí, bueno, a Vilafant.
De tots modos, el que es troba amb aquestes coses, està clar, sap greu i agafes emprenyades, però des de logo, si no ho fan així els pagesos, no se'ls escolta ningú, és l'única solució que tenen, a pobra gent, i d'ells vivim, eh? Vull dir que no ens faltin els pagesos.
No, i de fet, ahir vaig passar per la Nacional, per Puntós, que jo crec que divendres van tallar les dues, autopista i Nacional, i Déu-n'hi-do la que tenien muntada els vorals de la Nacional, hi havia un munt de rodes.
Sí, sí.
Ahir vaig menjar una mica més de retencions. Jo, com que no prenc, doncs...
Jo ahir vaig
tornar per avall.
Ahir vaig estar-hi perquè sabeu que els meus orígens són aquests, donar-los el recolzament i dir doncs, que estem amb vosaltres. I una de les queixes que tenen ells és que la societat que també està afectada, ells estan afectats d'una manera, però la societat també està afectada per tot aquest pacte, doncs que la gent no sembla que no en prengui consciència de la situació. Perquè, per exemple, el Clem Boterol, l'heu sentit parlar-ne tots, no?, del Clem Boterol, que es donaven els abadells uns dies abans de portar l'excursió perquè passessin més, no? Fa 30 anys que està prohibit aquí. La carn que ens vindrà d'Argentina...
Sí.
Està prohibit el Clem Boterol.
Sí, sí. Clar. És una competència desleal total.
Per tant, la queixa d'ells era aquesta, no? Home, com pot ser que la gent no no ens faci costat i no vingui aquí a mobilitzar-se amb nosaltres, no?
Bueno, jo crec que la primera raó...
Bueno, pero por la misma razón que ellos no van a los enfermeros, o sea, porque al final cada uno defiende lo suyo.
Ja, el seu col·lectiu.
Y claro, o sea, que al final...
Bueno, jo aquí afegiria que estem en una societat que ens costa molt mobilitzar-nos, no? En general. I si la causa no és directa, bueno, sí, entenc que sí que és directament que ens afecta, eh?
O
si tu no la veus com a pròpia, vulguis, eh? Si tu no la veus com a pròpia, sí. Evidentment que no
el dia,
no
el dia que ens faltin la carn i les verdures, llavors ens mobilitzen.
Si us en recordeu, anys enrere es van mobilitzar per l'exportació de les verdures i les fruites del Marroc.
Sí.
Ara anem al supermercat que anem, mireu l'etiqueta i la majoria de les coses són del Marroc, en detriment de les d'aquí, no?
Sí, sí.
Es va passar allò i, bueno, mira, ha passat, no? I això, malauradament...
Pinta malament.
És una opinió molt personal, és una cosa que ja està feta, ja està decidida.
El Mercosur, vols
sí,
dir,
eh? Sí, sí, sí. I perquè, esclar, aquí hi ha molts interessos, no?
França,
Alemanya,
Polònia...
Alemanya, per exemple, portarà molts vehicles a Amèrica del Sud.
Sí, però França, Polònia i Irlanda hi estan en contra, encara.
Vull dir Itàlia que... també hi estava hasta fa poc, eh?
Hasta fa poc. No sé. França té molt de pes, i no sé.
Clar, depèn del que a tu t'interessa, no?
Sí, sí.
Potser per una part és positiu, no? Perquè productes que ens arribaran d'allà, que potser aquí no tenim...
No, però part de que tu
t'interessa,
no?
Exportar.
Escolta'm, és que estan posant una cosa prohibida en les carns, que això afecta la salut humana.
I tant. Per tant, el Col·legi de Metges ha donat suport a les manifestacions dels pagesos, eh?
Clar.
Sí, la cuestión es que el tratado es algo muy amplio, porque al final no va solo de un sector, sino que hay muchos sectores. Entonces, yo soy un firme defensor del libre comercio, pero aquí hay un problema gravísimo, que es poner la balanza en dos planos totalmente distintos. O sea, al final tú lo que estás exigiendo al productor de aquí es un montón de normativas y cumplir un montón de normas y fitosanitaria y no sé qué y no sé cuántos, que eso encarece totalmente la producción, y lo que le dices a este productor de aquí es: tú vas a producir con estas normas, pero al que viene de fuera... No, ni lo vas a poder controlar ni le exiges lo mismo. Entonces, evidentemente,
claro,
hay una competencia totalmente desequilibrada.
Diu que no, Antoni.
A veure, no, perquè el tractat del Mercosur posa molt clarament que tot el que es vengui a Europa ha de passar els controls com si fos d'Europa.
Sí, però no puede, però conseguir esa trazabilidad
en eso,
exacto,
ya,
claro,
que es cumpleixi.
Claro, el problema es conseguir esa trazabilidad. ¿Y cómo lo vas a conseguir? En países donde no está obligado a hacerlo.
Vale, podem estar d'acord amb això, amb la carn, claro, i les verdures i la fruita, però és que el tractat aquest val molt més enllà.
Claro.
Tu el que vols és vendre-li cotxes a Llatinoamèrica, vendre-li l'oli d'oliva, vendre-li, jo què sé, moltes coses que... obrir la porta que moltes coses es puguin veure. O sigui, és una cosa recíproca. No és només que estem esperant que ells ens enviïn coses.
Pero en esto que comentas yo estoy de acuerdo. O sea, por eso te decía que el tratado va mucho más allá de un simple sector.
No podrem comprar mangos. Entonces, i aguacates.
A més, us dic una cosa. Avui en dia, perquè jo havia tingut un supermercat aquí a Vilafant i al mes de desembre teníem rim i teníem pomes i teníem de Xile i síndries de Xile. O sigui, avui en dia hi ha moltes coses que arriben a Espanya.
Jo em nego a menjar-me una síndria a l'hivern.
I que venen de molt més enllà, eh? Bananes de vés a saber on, que no són ni de Canàries. Bananes que són de Guinea Equatorial o vés a saber d'on venen, eh? Vull dir que no estan
sí,
ara...
Sí, però malauradament, la línia és aquesta, eh? Una globalització total... i no hi ha distàncies.
Però saps què passa? També que Europa ho està dient en Trump i amb això, és de les poques
després
coses...
Després anirem
en
Trump.
És de les poques coses que té raó, que ens estem quedant enrederits a Europa, en tots aspectes, eh? Vull dir, és difícil competir amb Xina, Rússia o Estats Units, perquè ells són un tot sol. Aquí a Europa som 27 i un diu blanc, l'altre diu vermell, diu demasiados perros, masses gossos al mateix, no sé, masses
persones... Tants caps, tants barrets.
Tants caps, tants barrets, no? Vull dir, és molt difícil, però que Europa s'està quedant atreçada en tots aspectes. Jo us posaré un exemple. Jo he estat vinculat tota la meva vida amb temes d'automoció. Tu parlaves abans de BMW, Mercedes, Porsche, Audi, eren les millors marques del món. Sabeu quins dies avui dia, però certificat, quines són les marques més fiables? Totes japoneses. Lexus, Toyota, Mazda, Subaru, tot japonès. O sigui, per un costat ens passa davant el Japó, per l'altre costat Estats Units. Bueno, si no ens defensa en plan bèl·lic, ho tenim fotut. Vull dir, no sé, jo veig que Europa s'ha de posar les piles. Llavors, el tema del Mercosur és algo d'intentar posar-se les piles, perquè almenys, vull dir, tindrem els de Sud-amèrica una mica, farem
un mercat
després,
nou.
Un mercat nou. Però és complicat, que Europa ha de fer alguna cosa, seguríssim, eh? Vull dir, el del Mercosur pot perjudicar i perjudicarà molt els pagesos, però s'ha d'intentar lligada de que no els perjudiqui, que es pugui fer.
Lo que pasa es que en estos tratados siempre hay ganadores y perdedores. Entonces, el problema aquí es que al final termina perdiendo un sector que ya lo tiene muy complicado y donde los márgenes son realmente pequeños, y esto lo sabrá mucho mejor, sí. Tony, por lo tanto, puede ser que ahí se produzcan toda una serie de ineficiencias que de alguna forma habrá que intentarlas corregir, pero evidentemente puede traer cosas muy buenas, pues eso, para el sector del aceite, para el sector de la automoción, que evidentemente son sectores realmente importantes en Europa también. Entonces, lo que habrá que buscar en este tipo de acuerdos es precisamente que los países de aquí o los agricultores de aquí tengan o compensaciones o que se exija al producto que venga las mismas normas, las mismas garantías.
Es que potser ve d'aquí, no? El fet de la queixa que hi ha per part dels pagesos. Sí, sí. O sigui, ja no és que s'obri el mercat o no. O sigui, jo entenc que el fet de tota aquesta aturada que hi ha hagut i de manifestar-se ha sigut perquè de la mateixa manera que ells o que aquí nosaltres ens hem de complir una sèrie de normatives, una sèrie de burocràcia, doncs dir, vale, perfecte, molt bé, però el mateix que compleixi jo ho han de complir-ho la resta dels països, sigui el que sigui, no pel fet d'exportar o importar, sinó que compleixin exactament la mateixa normativa, no?
D'aquí ve bàsicament les queixes es basen en això.
Ah, exacte. I per això tu deies, no? És com perquè la gent, la població en si no va i va allà a donar-los suport i tot plegat. Perquè nosaltres des d'aquí digo, a nosaltres no ens afecta. Sí que ens afecta, i tant que ens afecta. Però nosaltres hauríem de ser un pèl més llestos, no? I quan tu vas a comprar, de dir, ep, d'on ve això?
Però, perdona,
aquest és el problema, que no hi ha aquesta consciència.
Ens hem acostumat a què? Anar al supermercat o anar a la botiga, on altre sigui.
Ja
tenim tot. És que ens ve de gust unes maduixes al mes de gener. Hòstia, al mes de gener no toca maduixes.
Però això és una mica el que ha dit l'Hector. Vull dir que em refereixo. Ara hem d'apujar els agricultors i la setmana que ve haurem d'apujar
els camioners. Perquè, clar, totes les perdes...
Arriba un moment que dius, no puc apujar tothom.
Totes les perdes que han tingut, no? Sí, sí. Que també sortia, tots els transportistes que hi ha hagut, tots aquests camions, no? També llavors ara sortiran els números, no? Tota la carga que portaven després d'ara de Nadals i de tot plegat, que igual se'ls ha fet malbé, doncs ara la setmana que ve, lògicament, sortiran ells.
Sí, i a nivell local lo mismo, eh? Jo este fin de semana estuve, fui a comer aquí, vinimos a comprar a Figueras y fui a comer a un restaurante. Y había muy poca gente.
Claro.
Para el volumen que generalmente tiene ese restaurante donde fui. Y la persona de ese restaurante me lo decía y dice... Muy bien,
pero claro,
este fin de semana, fíjate, hay poca gente,
sí.
Y estas pérdidas, que no sé hasta cuándo van a llegar, ¿quién me las compensa? Y dices, no me las va a compensar nadie.
Sí,
y soy autónomo.
¿Por qué tenían poca gente? ¿Por qué han pasado festas?
No, porque como están cortados los accesos.
Es que entonces, no tenían material.
Claro, no tenían clientes que venían de fuera.
Que potser els clients ja no havien sortit perquè sabien que hi havia els talls o es havien quedat a la...
És que Figueres, de cotxes amb els 66 francesos, n'hi ha un fotimer sempre, està clar.
Ara ja no... Ara no és el 66, no? Ara les matrícules són diferents, no?
Sí, però bueno, que ja es veu si són de França o no són de França.
Sí, amb la F de...
Sí.
Clar, és que tot és una cadena, no? I a la que toques un tros, doncs tot es afecta, no? És un ecosistema molt fràgil. És que potser ens hauríem de plantejar què fem, no? La Montse deia, no? Més consciència a l'hora de comprar. Però... també a l'hora de vendre, no? Penso jo.
Saps qui mana amb això? I que fa que la gent es decideixi cap a una banda o l'altra?
El màrqueting.
Els diners. Si tu vas al mercat i compres, vols comprar mongeta tendre, la trobaràs a un preu i a l'altre.
Sí, sí.
Una és d'aquí i l'altra és del Marroc.
Sí,
llavors és a consciència teva. Però, és clar, No sé si la consciència,
bueno, la consciència
passa davant dels diners, eh?
No, el bolsillo és tuyo,
no? Perquè tu pots tenir molta consciència però tenir pocs diners, llavors
vegades... El que ha passat sempre és amb això, i jo poso sempre l'exemple de les grans àrees comercials. Les grans àrees comercials, i què ens està passant ara amb la Jonquera, no? Han enfonsat, doncs, el petit comerç. Quin és el petit comerç que se'n surt? Aquell que es pot fer la producció pròpia. Aquí a Vilafant en tenim un exemple molt clar, d'emprenedor, que es pot fer la producció pròpia i la ven directament. Aquest funciona.
És el que et dic jo. Potser
clar, no tothom és capacitat per fer això.
Clar, però ara t'anava a dir, clar, potser ens hem de reconvertir o repensar el model econòmic que volem tenir. Si volem anar cap a un model de proximitat, potser és que hem d'acabar amb les grans superfícies. No ho sé, eh?
No, deixa.
No, i que jo sóc la primera que en bona mesura el que porto posat ara mateix ho he comprat a Xina. I no ho nego, no?
Estic segur que aquí a la taula no n'hi ha cap que no porti una cosa de Xina.
Segur.
Usada. Bueno, és que...
Sí? Seria raro.
És que,
per molt que siguin de botigues d'aquí, com no sigui algú que realment té l'empresa i que s'ho fa en ells, moltes vegades ve d'allà.
Una cosa ben recient, el tema d'allò del llum del cotxe.
La Vesa. Ja la teniu posada?
Em van dir, diu, vés amb... Amb un comercial molt gran que hi ha aquí a Figueres, diu, i allà n'hi ha de tots. Vaig mirar-ho,
I tots eren de Xina?
Tots eren de Xina, menys un que era d'Alacant.
Mira.
Vaig comprar el d'Alacant.
No sé, a mi me'l va cagar el tio, no sé d'on és, tinc el cotxe i espero no haver-lo de fer servir mai, perquè...
Però la gran majoria eren de Xina,
Sí, és un competidor, està clar.
Clar, i a més produeix...
Però no vol dir que sigui més econòmic, tampoc.
Ja...
Perquè moltes vegades amb la roba mateix, moltes vegades està fet d'allà i no vol dir que sigui més econòmica. A part d'algunes marques d'aquestes online, que ja sabem que són
pagues la marca.
Molt...
No.
Hi ha algunes
que no
són
hi ha marques,
molt econòmiques.
Per exemple, això que porto jo, ho he comprat a una gran marca, que aplicació, no és el Temu, l'altra, o sigui, ja més o menys, no? 4 o 5 euros una peça de roba...
Però jo el problema...
Que sí que has de comptar el cost no econòmic del viatge.
Jo el problema no lo veo en el libre comercio, que soy un amante del libre comercio, venga de donde venga, y soy amante de la globalización, sino en las normativas. O sea, si tú exiges unas normativas a las personas que producen aquí, cuando importes tienes que exigir exactamente lo mismo, porque si no sí que esa metida de mano en el comercio lo que hace es entorpecerlo y desequilibrarlo. Y veo el problema más ahí que en el hecho del libre comercio, Pero bueno, al final estamos compitiendo y la realidad es esa. El comprador se guiará por una serie de factores. Uno será el precio, otro será la calidad, otro será si quieres comprar marca o no quieres comprar marca, y al final está ahí y cada uno toma sus propias decisiones. A mí hace muchas interferencias ahí, la verdad es que no me gusta.
Vaig a dir una bestiesa, no? A veure què us sembla, no?
I si perquè... és una bestiesa.
Sí, és una bestiesa, perquè me direu que sóc una il·lusa, no? Canviar el sistema totalment, no? I que féssim intercanvi de producte, no? Tornar al Trueque, per exemple.
Eso es imposible.
Sí,
per què?
Sí.
Porque es imposible.
Sí.
Porque tú tendrías que encontrar...
Si tú, por ejemplo, el valor li dones tu a la cosa,
claro,
no?
Pero tú imagínate que volvemos al Trueque. Yo tengo cabras, entonces, y tú tienes arroz, pero yo quiero garbanzos. Entonces tengo que encontrar a alguien que tenga garbanzos, pero que quiera cabras. Y eso es imposible. Entonces,
bueno, yo he dit abans, claro, això és...
Claro. Jo he dit una bestia, ja dic que era una bestiesa.
Vaig,
no?
A dir una bestiesa, i és una bestiesa. Ver, sí.
No podemos volver al Trueque. El Trueque ya lo hacemos con el intermediación del dinero, que al final es intercambiar dinero por
productos.
Y no creo que haya sistema mejor, o por lo menos con todas las ineficiencias que pueda tener este sistema. No veo sistema mejor que el capitalismo. No lo veo. Y de hecho es el sistema...
Aquí anava jo. Acabar amb el capitalisme, però si me preguntes a quin sistema hem d'anar, et respondré que no ho sé.
Bueno, solo decidirá el
potser tiempo. Potser hem d'anar cap a un altre tipus de capitalisme, un capitalisme més sostenible.
No lo sé.
No ho sé.
Perquè... Siguem, d'entrada, jo penso que hem de ser tots més conscients del que volem, no? I cadascú, doncs, és el que diu, si la prioritat en aquest moment, doncs perquè l'economia que tu tens a casa teu, has de comprar, doncs, unes mongetes que potser venen de no sé on, vale? Pues els hauràs de comprar i ja està. O dir, bueno, pues jo prefereixo menjar un dia a la setmana unes mongetes, vale? I si m'haig de gastar un euro més, doncs me'l gastaré, perquè moltes vegades la diferència tampoc no és tant. El que passa és que anem ràpid comprant, anem, i vinga, el que dèiem, no? Vas a un supermercat i la carn, el peix, la verdura...
Però vale. Per què anem ràpid, també? Perquè hem muntat una estructura de societat que, bueno, ens farà ràpid, també, no?
Però va ràpid a vegades no perquè no tinguis temps, sinó perquè vols estar a casa i te'n vols anar a mirar una sèrie. Això també passa, i no perds dos minuts més per anar a la carnisseria o per anar a... Saps? Això també...
A mi no m'agrada anar a comprar, tampoc, també ho haig de dir. Saps? Clar, no sé, una vida més relaxada...
Però eso es una elección personal.
¿Sí?
Claro, me refiero, si tú quieres tener una vida más relajada, puedes tenerla. Nadie te obliga a tener una vida que tú no quieres. Lo que pasa es que has de tener a su... precisamente lo que tienes que luchar es contra las imposiciones sociales. Por eso yo soy firme defensor del individualismo, porque al final es lo que yo quiero y lo que no quiero posiblemente serán imposiciones sociales. Oye,
al final ets tu el que decideixes.
Claro.
Sí, però una cosa, realment ets tu el que decideixes, o sense donar-te en compte tu penses que estàs decidint tu, però has rebut uns inputs que te fan prendre aquella decisió?
Durant aquests dies d'inputs n'han rebut molts.
Home,
perquè després de festes venim
de Nadal.
I esclar, i veus la gent que van bosses abans de Nadal i després de Nadal tornen amb bosses una altra vegada perquè resulta que els hi han dit que és més barat.
Societat de consum.
Si tu deixes portar per això, malament rai, eh?
Però, aviam, jo no és que em deixi portar, no? Penso jo, però sí que és veritat que, mira, em fan falta mitges, no? Per exemple, i vaig pensar, doncs mira, miraré d'anar-hi ara per rebaixes. Vull dir,
claro,
no et deixes influir, però el tema
de rebaixes, per exemple, també abans era, esperaves que acabessin, no? I no era just després de Reis, sinó encara havies d'esperar uns dies,
una setmana després, vale? De Reis,
i llavors anaves a rebaixes,
sí,
així,
sí,
però és que ara les rebaixes són
tot l'any,
jo he vist ara per Nadal i tot això que un 50, sí, un 40, sí, sí. Un...
Bueno, posen el nom de rebaixes, òbviament deu haver augmentat el preu
aquí, no? Està, això és l'altra cosa que
fan amb el Black Friday,
que t'estan dient, sí, sí, que t'estan dient que sobretot tu, bueno, miris, però, i a més estan multant, sí, empreses, exacto, que fan, estan multant empreses que estan fent això que tu dius, Toni. Vull, sí, dir,
tot i així es diuen, bueno, l'altre dia vaig sentir a les notícies que deien que la gent es gastava una mitjana d'uns 200 euros de rebaixes, o sigui, tot i així ens estem queixant que no tenim diners, que anava pam, 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 però... No tothom, lògicament, però passat de la festa, la famosa Cuesta de Enero, no, que en diuen...
Pues, en català, hosti, les vaques magres de gener.
Hosti, pues...
No,
i, encara,
buscar,
I encara ens aninem, doncs, a gastar-nos aquests diners perquè són rebaixes, no perquè ho necessitis.
I aquí hi ha una cosa que també hem de tenir en compte, que ens ho han facilitat molt.
Clar.
La targeta, sí. Pagar amb la targeta.
Amb el telèfon.
Jo fa temps que no la faig servir, la targeta. La faig servir en puestos que només puc pagar amb targeta.
Ostres.
Però si no, vaig al caixer a buscar cèntims.
En sèrio?
Sempre. Sí. Sempre.
Però jo no vull tenir diners.
Queden pocs com tu, eh? Molt pocs.
Sí. Jo no vull tenir, bueno, diners, però, perquè me'ls gasto més ràpid.
T'hi penses una mica més, eh? Mm.
Sí, perquè quan l'has de descanviar dius,
llavors,
que m'espero.
Haig de tornar al caixer una altra vegada. Clar, i en canvi d'altra manera, ja et ve un cop al mes.
És una solució per estalviar, vaja.
Si no consumeixes...
A casa meva funciona.
Si no consumeixes això, com diu la Montse, no, que el sistema, com una mica entre cometes, ens ho imposa, el sistema no funciona. Perquè el sistema vol que tu consumeixis. Llavors, sí.
Però el sistema, no és algo estrany, el sistema somos nosotros. Me refiero,
no és un alien que ens ha...
Exacto, somos nosotros. No, o sea, sí. Yo quiero que consumas, si tengo un negocio, evidentemente quiero que consumas, pero es que tú tienes que consumir por obligación. Al final, las personas somos nosotros y nuestras circunstancias. O sea, no es que seamos ahí unas cosas aisladas en una cosa extraña. O sea, somos nosotros con todo lo que hay alrededor. Y eso, eso funciona. Porque mírate lo que estamos consiguiendo. De hecho, hemos conseguido los máximos niveles de desarrollo, para bien o para mal, de toda la historia de la humanidad. Entonces, oye, las cosas tienen cosas buenas y cosas malas. Tú decides. dentro de tus posibilidades de la capacidad de decisión que tengas.
O sigui, tu creus que el libre albedrío, que com es diu en castellà, existeix?
Claro que existe el libre albedrío, si no sería todo determinado y no haría falta que me preocupara de nada. O sea, me levantaría por las mañanas y diría, bueno, pues ya está todo hecho, porque total, el mundo ha querido que sea así o Dios ha querido que sea así, no tengo que hacer nada más.
Mira els països amb dictadures, claro. Et diuen què, no?
Sí, sí, no pot.
Tu agafes, has d'anar a treballar, quan acabes de treballar te n'has d'anar a tal lloc i no respiris. Porque si no, claca.
Y no opinis.
Y yo con lo que dice Tony, soy el ejemplo contrario. Yo dinero en metálico, mirar así que llevo 40 euros en la cartera porque han venido los reyes y me jalo 50 euros en metálico. No se lo digáis a Hacienda, que me los controlará.
Porto 20 euros porque no lo digueu a Hisenda, porque me'ls va donar pel meu aniversari.
Hisenda et controla les targetes.
Sí, sí.
Controles els coles en efectius, eh?
Pero yo soy de los que paga un euro con tarjeta y 50 euros o 60 euros lo que tenga que pagar con tarjeta.
Tony, Hisenda, perdona, tu controla tot, Hisenda, ja. Perquè si treus del caixer,
també
te'ls... Sí, però no sap on els he gastat.
Ah, bueno.
Que d'altra manera sí que sap on els he gastat.
Però fa uns anys es queixàvem, no? I potser per això ara hi ha el fet de que tothom va amb targetes i així. Fa uns anys, uns quants anys, que hi havia molt de diner, vale? I llavors per això el tema de la targeta era una manera de controlar-nos tots plegats. En canvi, si anaves amb efectiu, potser era més perillós. Bueno, d'on te sortien aquests diners?
Escolta, però...
Passa que ara ens hem passat...
Ara vens a mi, és el que faig jo.
No.
Però el que no pot ser és que allò, dius, no? Els reis m'han portat uns diners o la iaia em dona uns diners... evidentment, que són cadets, però que estiguin controlant aquestes coses, o els regals de casament.
Però estem parlant de diners.
No, els regals de casament, que estem parlant de quantitats més grans.
Però són quantitats més grans.
Abans la targeta es feia servir per segons quines quantitats.
Clar.
Però és que ara jo vaig al pa... Una barra de pa, 1,40 €, amb el mòbil o amb la targeta.
Jo. Ahir vaig pagar 4 euros amb la targeta.
Però, Toni, ja saps què passa? Això s'ha fet un d'ús corrent, perquè abans, qualsevol comerç, la targeta els implicava un 100%. I ara, actualment, si és una panaderia, ja fa una negociació amb el banc i li diu, bueno, està clar, si tu cobres quantitats, com acabes de dir, de 1,40, jo no et puc cobrar cap comissió. I arriba amb un acord i no hi ha comissió. I és per això que llavors la targeta s'ha fet...
Però al final de mes sí que paguen, en el banc?
Calderilla.
Depèn dels tractes que tinguin amb el banc, depèn dels bancs, sí.
Jo recordo que si eren quantitats petites, sempre pagàvem efectiu, sempre. Perquè em feia vergonya estar, no, el que tu dius, pagar un euro. Però haig de reconèixer que últimament tot va amb la tarda.
De hecho, me encontraba a veces problemas por no llevar metálico, que me encontraba algún problema.
Jo igual.
En algún sitio que no admiten tarjeta y tú es como...
El dia de la pagada...
Va passar molta gent.
Recordo que estàvem a l'Ajuntament, que ens estàvem repartint els diners en efectiu que portàvem entre els treballadors. El dia de la pagada, perquè sabíem que no podríem pagar amb targeta.
El dia de la pagada us explico una cosa. Era al migdia.
Sí, sí.
La meva dona van dir, anem a comprar el dinar fora. Vam anar aquí a les Forques a comprar el dinar.
Pots dir allà on vas anar, que podem fer públic.
Garum, se'n diu, no?
A Garum, sí.
A Garum. Doncs molta gent allà discutint, i ja entro jo, vostè pagarà amb targeta o amb efectiu? Dic, amb efectiu. Vaig passar davant de tothom.
Què dius ara?
Doncs clar, tothom davant targeta.
Les vantatges de portar efectiu, no? Jo ja et dic, jo faig com l'Hector, que sempre vaig amb la targeta, i aquell dia vaig patir. De fet, recordo d'una experiència a la Vall d'Aran que va nevar molt, que estava treballant allà i estàvem sopant a un restaurant i va caure l'internet. No la llum, sinó l'internet, clar, va per internet. No podíem pagar amb targeta. Jo dic, bueno, ens quedarem a fregar plats.
A rentar plats, sí.
És que, esclar, estem cada cop més depenent d'aquestes coses, no? L'electricitat, l'internet, els diners... No sé, hi ha llocs que no et deixen pagar mínim 10 euros, no? A partir de 10 euros. I cada cop que vaig en aquell lloc és com, a veure, portaré prou diners, què em costarà?
Yo estoy pasando ya a la siguiente fase, que salir sin cartera de casa ya solo con el móvil, porque lo llevo todo en el móvil y entonces ya pago con el móvil. Que digo, el día que me quede sin batería, tenir un problema.
És arriscat, també.
A mi el que em fa por de tot això és que arriba un moment que retirin l'efectiu del mercat.
Creus que podria passar?
Mira, m'ho espero tot ja. Ja m'ho espero tot. Per què no?
Però, per exemple, clar, amb això ho comparo amb el mercat medieval de Castelló, que tenim moneda pròpia, que clar, és la gràcia del mercat medieval. Clar, com ho fas? És impossible. O sigui, tu per comprar la moneda medieval has de pagar amb efectiu, perquè no és possible fer-ho amb el datàfon, perquè nosaltres retornem. Tu et quedes moneda medieval, tu vas i tornen euros. Si
però
no, si no et donen
amb
euros,
el datàfon pots tornar els diners, que sí. Això molta gent no ho sap, però
sí, sí, sí.
Amb el datàfon, per tant, jo vaig allà, pago amb el datàfon i tu me dones la moneda medieval i si me'n sobren, torno a anar-hi allà i tu
en un esdeveniment en el qual no funciona la cobertura perquè que has d'anar amb walkie-talkies perquè és impossible comunicar-te amb 3G perquè hi ha tanta gent que hi ha tants mòbils que no funciona.
Jo no crec que s'acabi la moneda mai, o sigui, el diner en metàl·lic.
No, jo tampoc ho veig ara, però no em sorprendria massa.
El que pot passar en el futur no ho sap ningú. Tu,
bueno, bàsicament,
però i l'economia submergida?
Per el gran capitalisme controlar-ho tot.
Sí, clar, sí.
Que
sí,
és el
sí,
que
sí,
està passant.
Sí,
eh?
Sí, sí.
Hem de mirar a Xina. A Xina la majoria, el 80% es paga amb targeta, igual que aquí, però encara hi ha la moneda. Quan a Xina digui no, fora la moneda, ei, comencem a tremolar aquí.
Bueno, però llavors s'inventaran altres coses per l'economia submergida, no? Els bitcoins o...
Bueno, no sé. Sí.
No sé, trossos de paper...
Si suprimeix algun dia la moneda serà perquè van acabar-ho de rematar tot. Actualment Hisenda ens té controladíssim. Saben l'aire que respirem. Ho saben tot.
Sí,
dir.
Però de fet nosaltres no... No. Això, sí. Els que tenen molts de diners sí que pateixen. Sí, nosaltres, d'acord. Al final, no, el que entra surt.
Això també és veritat.
Sí. Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem, que hem d'anar a parlar de Trump. Va, vinga, fins ara.
Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
Ebro ha renascut i arriba a Figueres. Descobreix les noves instal·lacions d'Avinguda d'Àlguema 2. Vine i prova gratuïtament la nova gamma dels models amb el màxim confort i seguretat. Ebro S400, Ebro S700, Ebro S800 i Ebro S900. Torna la llegenda Aquadis Ebro Figueres.
Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
Les veus del matí, les veus que t'acompanyen.
Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà, amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
11a Trade in Cursa, Vilafant en marxa contra el càncer.
Sí, sí.
Una prova 100% solidària amb dos recorreguts, un de 5 km i un altre de 10 km. Serà aquest proper 8 de febrer a les 10 del matí amb sortida des de la piscina municipal de Vilafant. Inscripcions online a curses.cat fins al dia 6 de febrer a les 2 del migdia. Inscripcions presencials i entrega de dorsals el divendres dia 6 de febrer de 5 de la tarda a 8 de la tarda al Centre Cívic Les Mèlies del Camp dels Enginyers. El dissabte dia 7 de febrer de 10 del matí a 1 del migdia al Centre Cívic Les Mèlies del Camp dels Enginyers. El diumenge dia 8 de febrer de 9 del matí a 10 abans de la sortida a la piscina municipal. Hi haurà sortida a càrrec de Tramuntacada, Zumba i Taller de Maquillatge. Música a càrrec de DJ Xavi Buixó i DJ Alegre. Tenim taller i cluenda a càrrec de la Colla Castellera de Figueres.
La inscripció inclou, a més, avituallament, botifarrada i fruita per a tothom. Samarreta especial 11a cursa pels 700 primers inscrits majors d'11 anys. Preu a partir dels 11 anys de 11 euros. Recordeu, 11a Trading Cursa Vilafant en marxa contra el càncer aquest 8 de febrer a les 10 del matí des de la piscina municipal de Vilafant. Ei, us hi esperem. Recordeu que hi ha dos recorreguts, un de 5 quilòmetres i l'altre de 10 quilòmetres. 11a Trading Cursa Vilafant en marxa contra el càncer. No t'ho perdis.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Ens hi tornem a posar aquí la tertúlia de la ràdio. No hem parat, els nostres oients. Sí, exacte. Sense estar en antena, però hem estat aquí discutint, hem continuat parlant de pagesos i hem acabat parlant de comerç, com sempre passa a la tertúlia, no? Que tu treus un tema i em vas encadenant d'altres. Jo estava de vacances i vaig intentar desconnectar una mica de l'actualitat. Però vaig veure el tema Maduro, Trump... Expliqueu-me una miqueta.
Home, ara en Maduro...
Què ha passat?
Ara en Maduro està tranquil, perquè sí. Ja no és protagonisme de primera pàgina a tots els diaris. Ara en Trump li ha passat la mà per la cara de llarg. Ara en Maduro està una mica més tranquil. Però bueno...
Home, però jo crec que a ell li agradava ser protagonista, no?
A Maduro?
Sí, no?
A Maduro? Okay. Perdona, que anava a confós. Sí, tens tota la raó. Sí. Havia fet un...
Jo crec que sí, que li agradava sí. També ser portada.
A més, com el típic mandatari sud-americà, amb aquells crits que feia ell sempre, jo recordo que una vegada el rei... se puede callar o...
No, era en Chávez. No era Maduro.
Era el Chávez.
Són del mateix patró.
De la mateixa raça i
cridaven. ¿Por qué no te callas?
El famoso ¿por qué no te callas?
Eren de la mateixa raça i criden igual.
Bueno, tallats pel mateix patró, no? Jo estava de vacances totalment desconnectada i dic, ostres, què ha passat, no? Que en un grup de WhatsApp, que no parlem pas de temes polítics, em diuen això de Maduro. Jo... Ostres, han detingut en Maduro. Jo
sincerament ho vaig trobar de ciència-ficció, ho vaig trobar bestial. Que avui dia un país, si pugui entrar en un altre país, importar-se en el president i matant a 80 persones, vull dir, ho vaig trobar bestial, ho vaig trobar.
De pel·lícula.
De pel·lícula, que això que dius, hòstia...
Pues yo lo vivo con mucha ambivalencia, porque primero... Tengo un poco el sentimiento mismo que tienen los venezolanos, o sea, la alegría de haber derrocado a un tirano, porque no era presidente, o sea, no se puede considerar presidente de un país a una persona que después de unas elecciones manipula y se queda con el poder, porque no las había ganado las elecciones, manipuló todo, y eso son ahí hay muchísimos informes, y muchísimos informes de muchos años de Naciones Unidas y otros organismos internacionales que dicen que eso era una tiranía y que había... torturas,
sistemas.
Por lo tanto, a mí que derroquen a un tirano me parece perfecto y puedo entender la alegría. Y por otra parte, la preocupación de que entramos en una nueva dinámica de derecho internacional completamente distinta.
Això és el que em fa por, Héctor, a mi. Això és el que em fa por. Jo estic totalment d'acord amb tu que aquell tio era un inútil, era un... En fi, les coses que havia arribat a fer no tenen perdó. Però bé, la manera de fer-ho obre un meló, això.
Sí,
dir, a veure, en aquests moments, jo ara arribo a entendre el per què en Putin... Perdó, en Trump cada vegada... apoya més en Putin i som més amics. Per què?
Perquè són iguals.
Perquè volen fer el mateix. O sigui, Xina d'aquí 4 dies ens invadirà Taiwan, perquè ja fa temps que ho vol fer, i ara té l'exemple. I Rússia continuarà amb la guerra d'Ucrània, i la pau no la vol ni somiar-ho, i després baixarà cap a Moldàvia, i vés a saber a on t'arribarà.
Bueno, Trump vol Groenlàndia, no?
El que ha fet en Trump, els hi donen a tota aquesta gent per fer el mateix. Vull dir, i és per això que jo no em canso de repetir que Europa ens hem d'unir i ens hem de reforçar. Vull dir, no n'hi ha prou amb tenir més exèrcit. Hem de ser un sol país, cosa que ells tres, Xina, Rússia i Estats Units, ho són.
Segons aquests puestos, l'exèrcit no serveix per res.
Segons quins puestos? Sí. A veure, Déu-me's en guard...
Això deuen de fer la mateix on tira l'exèrcit.
Déu-me's en guard que Putin un dia se li perdés la vena tu i volgués... Bueno, és que...
No. És que aquí, després de 1945, con la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Primera Mundial, se montó un sistema que al final es el reconocimiento... de la diplomacia para resolver conflictos.
En Trump ho acaba de rebentar, això,
exacto. O sea, es que lo ha reventado, o sea, porque ahora venimos a una época de realismo duro, que es lo hago porque puedo, porque quiero, sí, y porque nadie me va a poder decir nada, pero lo mismo que ha hecho Rusia con Ucrania o los mismos intereses que puede hacer China. Lo que pasa es que yo a China en ese sentido creo que tiene otro carácter ahora, o sea, me refiero...
Se ha moderado.
Bueno, porque le interesa más el diner, ¿no?
Tiene otra forma de hacer negocios llegando a acuerdos y desarrollando otro tipo de relaciones. Pero al final sí que estamos hablando de eso. O sea, por ejemplo, ya hemos visto a Trump, lo siguiente ha sido amenazar a México, amenazar a Cuba, amenazar con Groenlandia y todo lo que puede venir. Y después amenazar con que, oye, si no hacéis lo que yo digo, pues me salgo de organismos internacionales y ahí os quedáis. Entonces lo veo peligroso.
Y a més juga la carta de y si necessiteu, després no hi seré, ¿no?
Però, i la meva pregunta és, ¿y qué? ¿No li passa res a aquest senyor? ¿Ni li passarà?
Bueno, en un sitio de realismo que, como, claro, o sea, en el momento que aplicas el realismo duro, o sea, que es esto lo hago porque quiero y porque puedo, como lo
sí, sí,
no,
después, ya. Pero
la pregunta,
de hecho, el otro día estaba diciendo María Corina, que yo creo que es una de las legítimas aspirantes al poder en Venezuela, también decía que si hacía falta, porque aquí hay muchas cuestiones de ego, le concedía honoríficamente el Nobel de la Paz a Trump. Porque... Y Trump le respondió que sería un gran honor para él. Digo, si es que al final a lo mejor va de eso también, ¿sabes? Ya. Porque como se lo negaron, dices, este tío también busca ese tipo de reconocimiento.
El problema es que ningú li planta cara.
Una de les coses que
el problema és que ningú li planta cara.
Una persona de 80 anys, tu, que en aquesta vida, amb 80 anys, el que busques és una mica de pau, tranquil·litat i bons aliments, tu i aquest tio es foten, busca les guerres una darrere l'altra, es foten per tot arreu. Jo no ho acabo d'entendre.
De totes formes, l'altre dia estava llegint un informe...
I els Estats Units, l'oposició, un test.
Bueno, están, ¿eh? O sea, que sí. Ha habido bastante oposición, lo que pasa que evidentemente...
Però poca fressa fan, ¿eh?
Bueno,
perquè els Estats Units els fa callar.
Sí. I després hi ha una altra cosa, que els Estats Units ja estan preparats per això, perquè tenir una brigada... No, no se'n diu brigada. Tenir un equip de soldats que pugui fer el que van fer... Ja van fer el mateix amb Bin Laden, eh? Se'l van carregar, vull dir...
I amb en Gaddafi, i amb en Saddam Hussein...
Aquesta gent estan entrenats, entren en l'exèrcit... Senyor, sí, senyor! Aquelles pel·lícules que veus... Sí. És això, vull dir... Entren en l'exèrcit i estan preparats per fer això, per entrar, vull dir, en un país, carregar-se un tentatiu...
El otro día estaba leyendo yo un artículo y entonces decía un poco que no es una decisión solamente del presidente, sino el presidente lo que decide sí o no. O sea, esto le llega de otras agencias del Estado, a Trump se lo pone en la mesa. Entonces, cuando estas agencias detectan que hay una amenaza insostenible, lo que le dicen a Trump es, ¿tú quieres intervenir o no? Y entonces Trump decide, o cualquier presidente de Estados Unidos, si interviene o no. Entonces aquí se juntaba.
La meva pregunta es, ¿por qué se ha de ficar?
Bueno, la cuestión es que yo, por lo que decía este artículo, que parecía, a mí me pareció bastante sensato.
¿Por qué te petróleo?
Porque había intervención rusa en Venezuela a través del ejército. O sea, hay militares rusos en Venezuela. Hay intervención china en Venezuela para extracción de tierras raras y demás. Y después también había producción de drones bastante potentes de uso balístico por Irán. Entonces, parece ser que esto llega a una escalada insostenible y los servicios de inteligencia de Estados Unidos lo que dicen es, oye, esto está en el límite, no es una cuestión de petróleo ni nada de estas cosas, sino de amenaza muy cerca de Estados Unidos. Y entonces lo que se le pone encima de la mesa a Trump es, ¿quieres intervenir o no quieres intervenir? Entonces Trump evidentemente dice que sí que quiere intervenir y a partir de ahí se llega a esta operación que viene mucho tiempo gestándose, que evidentemente tiene que haber gente dentro, porque si no es muy difícil hacer una operación tan limpia en tan rápido. Y lo que viene a desmontar es precisamente esto, lo que, porque al final el petróleo es lo de menos, porque Estados Unidos tiene una reserva de petróleo de las más grandes del mundo.
No, y
lo
que están, Venezuela también, ¿eh?
Sí, sí. Uh-huh. Pero lo que están buscando realmente es desmontar este entramado ruso, iraní y chino y conseguir tierras raras, que sería lo que ellos ven a futuro como el mercado más importante, porque al final China controla lo que es la cadena de distribución, y cuando aprieta la cadena de distribución, pues Estados Unidos no puede producir determinados materiales porque no pueden, porque muchos provienen a través de las cadenas de China y demás. Pues lo mismo que estamos hablando ahora con si nosotros desplazamos nuestra producción, por ejemplo, de alimentos, uh-huh, a Sudamérica, y el día de mañana hay un conflicto y Sudamérica, que te está proporcionando alimentos, cierra la cadena de distribución, ¿tú cómo te quedas? Pues ahogado. Pues lo mismo le puede estar pasando a Estados Unidos, de si cierran determinados mercados o apretan ciertos mercados de tierras raras, por ejemplo, pues tú no puedes producir microchips, no puedes producir ordenadores, no puedes producir armamento, no puedes producir una serie de cosas porque dependes de la cadena de China.
Que complicat tot això, carregar-se...
Però això no s'ha explicat, eh?
Esto es
això que dius tu no s'ha explicat,
eh? L'article...
No poso en dubte. Dic que el mitjà en general...
No, perquè...
No s'ha explicat això, eh?
No, yo te estoy hablando de una información de un medio independiente que no son los grandes medios, ¿eh? O sea, y el análisis que hacía, que son gente que se dedica a este tipo de análisis, lo que venía a apuntar es por ahí. No es tanto por el petróleo, como por tierras raras, como por presiones rusas,
bueno,
chinas, per
tenir un control d'un territori proper, sí, al seu, no? També,
luego,
no?
Caerà el petróleo, caerà todo lo que te haga, sí, falta. Y que a mí personalmente me da la sensación que a Trump, que haya una dictadura, que haya una democracia,
igual,
me importa un poco, mientras están alineados con mis intereses económicos y geoestratégicos. Perfecto.
Bueno, de todas formas, el tema de la droga sí que hi ha influït, penso.
Sí, sí.
No, aquesta és la justificació.
És l'excusa, no?
Això és la justificació que faig servir.
És que entrava droga als Estats Units a Mansalva.
Sí, jo he vist
pel·lícules.
Però fa anys això, Josep Maria, no havia dit res, eh?
No havien fet res.
Però hi ha llocs d'Estats Units que veus la gent pel carrer amb punxats, tirats per terra, però així, eh? I és el pentanol, se llama, es diu...
Fentanilo,
vull dir, això tot molt I l'altra cosa que volia comentar, jo començo a pensar que els presidents de totes les nacions hauran de començar a pensar en viure en un búnquer, eh? Perquè amb les perspectives de lo que els hi pot passar, jo ja veig en Sánchez fotent-se un búnquer i cap a dintre del búnquer. No ho dic en broma, perquè, escolta, si l'exèrcit americà té la potència o la manera de poder treure un mandatari d'un país d'aquesta manera, és per tenir por, eh? Pot canviar.
De todas formas, estas acciones, el problema que veo yo, me puede estar mi valencia, de que me alegro porque hayan derrocado a un tirano, y por otra parte dices, de cara al futuro, que al final dices, oye, pues estamos validando lo que ha hecho Putin en Ucrania, porque al final Putin
aquí
también
está,
decía,
claro,
que Zelensky era un tirano, y tú puedes decir, oye, Zelensky no es un tirano. Pues yo considero que sí, entonces como yo considero que sí, tiro por lo recto, o lo que puede hacer China, sí, sí, en un futuro.
De todos modos,
perquè és el que dèiem, no? Són unitaris. No?
Sí, sí.
Llavors,
sí, sí, sí.
No és com aquí, com a Europa, eh? Perquè per decidir, fins que no et poses, sí, d'acord tots, no? Llavors, sí, sí, sí. El que tu deies ara en Trump, li poden presentar sí o no, i tu decideixes, no? En canvi, nosaltres és molt més complicat, no? Després, per l'altra banda, aquestes grans potències... És el que deia la primera pregunta, que he fet, i no li passa res, no?
Sí,
clar, no hi ha,
sí,
resposta,
clar,
perquè
clar.
Lògicament
ningú
resposta.
Ningú s'atreveix.
Però clar, així es vol dir que tothom pot fer el que vulgui.
Sí, sí. L'altre dia...
L'altre dia
en Trump acollonava, però de totes, en el president francès, ho vau veure, li deia el xitxarelo, és que...
Se reia d'ell, sí.
Sí, eh?
Sí, sí, se reia d'ell.
Se reia d'ell.
Perquè aquest senyor és un déspota, o sigui...
No, i que a més té unes maneres de fer bastant poc protocolàries, no?
Bueno, ja sabéis que mi opinión de Trump siempre ha sido, siempre ha sido bastante crítica con él, no de ahora, sino desde el mandato, cuando lo vi llegar.
De totes formes, el primer mandat no era tan explosiu com ara.
No,
això és amb l'edat, se creu.
Bueno,
però no deia que te moderaves amb l'edat.
Que amb l'edat...
Sí. Però pensar que ara també se complia uno de los aniversarios de la toma del Capitolio, del asalto al Capitolio,
y
también tampoco fue muy disimulado, ¿sabes? Al final estuvo amnistiando a la gente que había asaltado al Capitolio, porque al final eran partidarios suyos, y estás amnistiando a otras.
Si alguna vegada se li gira en contra, aquest Andramas morirà a la presó.
Sí, perquè jo dubto.
Jo també ho dubto molt.
Tot el que ha fet és per fotre-lo a la presó,
Mentre
i no sortir-ne més.
Mentre
sí,
Estats Units
però...
sigui la potència mundial que és, Exacte. Mentre Estats Units sigui la potència mundial que és, no, no té cap perill entrar en...
A mi el que em preocupa...
No, parlo solament de...
A nivell internacional, vols dir?
A nivell internacional, sinó a nivell interior, eh?
Ah, bueno, tu, que li fotin un tiro, això és
trobo,
una cosa.
Trobo que els polítics nord-americans estan molt callats, molt quiets, no, ningú li rebat el que està fent aquest home.
Bueno, de fet, ja va haver-hi un intent que van matar el seu número 2, no?
I allò va ser un muntatge.
Jo també ho penso. Pas. Jo també ho penso, que... Però és que penso que l'assassinin, per exemple, no? que dieu que podria passar... Encara li donaríem més poder amb ell o als seus partidaris, perquè llavors seria màrtir, no? I jo crec que això li donaria més poder, fins i tot.
Bueno,
no ho sé, eh?
Si ell però... desapareix, quedaria escapçat tot això, eh?
No sé...
Mira'm en Maduro. Què ha passat?
Estas acciones polarizan mucho, en el sentido de que, pues claro, pues, oye, hay toda una serie de personas que dicen, oye, se ha derrocado un tirano, pues ya está bien. Y entonces, al final... hay cierta tendencia a justificar que vale todo. Mm. En esta acción, porque yo creo que también lo han hecho bien en el sentido de que al final no han ido por cualquier potencia, han ido a un sitio que había una tiranía evidente. Entonces dices, tienes esos sentimientos, por lo menos yo, ¿eh? Yo los tengo aquí. Sí. Joder, yo me alegro de que se hayan cargado, que hayan apartado a este tío del poder.
Ahora las maneras no son las adecuadas.
Claro, y yo creo que tienen que volver al derecho internacional y a las relaciones multilaterales. Lo que pasa es que, viendo cómo está la situación, no auguro un futuro demasiado tranquil para todos.
Clar, i també,
ara hem de veure la reacció d'Europa, sí. Si al final entra Groenlàndia i se la...
No farà res, Europa, Toni. No farà res.
Hem de veure la reacció.
Bueno, jo t'ho dic,
jo m'agradaria que t'equivoquessis.
Bueno, ojalà m'equivoquessis, però no farà
és
res.
És un desig, eh?
Sí.
Digues,
a veure, de fet, recordem que tenen un tractat de l'any 1950... No, 47, em sembla. Quan va acabar la Segona Guerra Mundial, Dinamarca va donar total poder als Estats Units per fer el que volgués de bases militars per la defensa de Groenlàndia. O sigui que en Trump sap que té un document firmat per Dinamarca, hi ha una base militar a Groenlàndia, pot posar 10 bases militars, si vol, a Groenlàndia. Passa que ell no vol posar 10 bases militars, ell no vol la defensa de Groenlàndia, això ja ho té, ja ho pot fer, ja tenen un tractat, sinó que ell el que vol és... petroli, tot el negoci de Groenlàndia, que atenció, és un negoci, Groenlàndia és tot una placa de gel, que també tothom diu que per treure petroli d'allà i coses, déu-n'hi-do, eh?
És dificilíssim.
Bueno, és més geoestratègic, no?
De totes formes, el cas de Venezuela, el que també hem de plantear-nos és que tota la diplomàcia ha fallat, eh? Perquè ha habido tratados, s'han intentat firmar acuerdos con Venezuela para que hubiese unas mínimas elecciones libres, que el régimen tenía que cumplir toda una serie de pasos, me parece que eran los acuerdos de Barbados, que el régimen evidentemente no cumplió, y tampoco pasaba nada. Entonces, al final aquí, ¿qué pasa? Pues que ha vivido una persona que ha venido tirado por lo recto, y entonces evidentemente te está diciendo, oye, donde vosotros fuisteis con la diplomacia, yo he venido por aquí, he sacado al tirano, y ahora por lo menos
hay una... Passarà, també,
veremos si transiciona. El
problema és que se sent un precedent, això.
Claro, totalmente. El
problema és aquest.
A veure què acaba passant, de ben segur que ho analitzarem aquí a Ràdio Vilafant, perquè ja tenim els millors analistes, els nostres tertulians. Aquí tornarem demà dimarts amb els companys del dimarts, dilluns que ve més. Tornem amb el suport de Gestoria Fernández i recordeu que ens podeu veure en directe al YouTube i a l'Instagram i també al Twitch. Passeu un molt i molt bon dia. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Adéu.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.